La proliferació de la variant Delta del coronavirus ha obligat les residències de gent gran a intensificar els controls, també a reajustar els protocols. De fet, van ser la baula més dèbil durant els primers compassos d'aquesta pandèmia, ho explicàvem a l'inici del programa. L'arribada de la vacuna els va donar aire després d'uns mesos molt complicats i avui volem conèixer quina és la situació actual. Per això parlem amb Toni Andreu, és director d'estratègia de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, ACRA. Toni Andreu, molt bon dia i benvingut a la ciutat.
Molt bon dia, gràcies.
Explica'ns com es viu a les residències la implosió de casos provocada en part per la variant Delta en aquesta anomenada ja cinquena onada de la pandèmia. Com estan les residències a dia d'avui?
Bueno, com podeu imaginar, estem molt preocupats, sobretot tenint en compte d'on venim, d'una situació que va ser tràgica, sense cap altre qualificatiu que puguem comparar. La realitat és que l'increment de la infecció a la comunitat ha comportat, com era d'esperar, que també el virus comencés a poc a poc, però comencés també a entrar a les residències i comencin a aparèixer casos tant de treballadors com de persones positives. Per tant, la necessitat que tenim ara és d'intensificar els processos de protecció per assegurar que la barrera protectora que s'ha creat en els darrers mesos a l'entorn de les residències es manté ferma i l'extensió en aquests moments encara molt alta del virus a la comunitat no penetrarà i no provocarà que tornem a tenir, diguem-ne, situacions semblants a les anteriors. Òbviament, hi ha una diferència fonamental, que és que l'èxit de la campanya de la vacunació a les residències fa que, fins i tot, que la majoria d'aquestes persones que s'han pogut contagiar, diguem-ne, infectar accidentalment, no emmalalteixin, que això és el més important. Però el que s'ha de tenir en compte és que si el virus penetra a les residències s'hauran de tornar a fer processos de sectorialització, d'aïllament, amb l'impacte que això té sobre la salut emocional i física dels residents. Per tant, hem d'estar molt segurs que ara les residències han d'estar més protegides que mai.
I tens la sensació que és així? Que estan més protegides que mai? Ho dic perquè s'han fet diferents modificacions, com dèiem, no?, en els protocols a seguir. Aquest dilluns mateix el Departament de Salut va fer arribar una d'aquestes modificacions. Ara mateix creus que la seguretat a les residències està garantida?
Home, els números són molt clars. En aquests moments el contagi a les residències i el percentatge de positivitat és molt inferior al de la població general, En aquests moments les residències són literalment una bombolla protegida en un mar molt complicat en el seu voltant. Però això s'ha de mantenir. I ara hem començat a veure que hi ha risc de que això pugui començar a quebrar-se. El que hem de fer és actuar immediatament. I aquesta és la intenció de fons d'aquest protocol d'intensificació. Jo crec que aquí l'ús de la paraula, de l'adjectiu, és molt apropiat, perquè no estem parlant de posar, diguem-ne, mesures addicionals. És d'intensificar l'efecte de les que ja tenim, no? Per exemple, en el cribatge dels testos s'han fet sistemàticament, ja s'estan fent cribatges tant en professionals com en residents, però ara el que estem fent és, el que toca ara és intensificar, diguem-ne, aquesta mesura.
Cribar també les familiars, no? De fet, sobre això hi ha hagut certa controvèrsia en els darrers dies, de si aquests testos d'antígens que s'haurien de practicar els familiars que van a veure els residents, hauria de costejar-los les pròpies famílies, finalment Salut va dir que no, que ho costejaria l'administració pública, vull dir, aquí hi ha hagut també certa polèmica, no?
Sí, afortunadament la polèmica ha durat poc, perquè efectivament Salut va dir en un primer moment que això s'hauria d'estar a càrrec de les famílies, però immediatament el mateix dia es va corregir. Òbviament no pot ser d'una altra manera, perquè en aquest cas l'obligació de l'administració és protegir la salut de les persones més fràgils i en aquest cas un test d'antigen amb un familiar que el visita és una mesura de protecció de salut en una situació molt complicada. És una autèntica intervenció de salut, per tant, responsabilitat del sistema sanitari. No és cap tipus de dubte, no? Aquesta és la manera correcta de procedir.
I com reben les famílies tots aquests protocols, aquesta intensificació dels protocols a les residències?
Bé, hi ha moltes famílies, jo crec que, bueno, com tota comunitat humana, això es viu de maneres diferents, no? Jo crec que hi ha ciutadans que ho entenen perfectament, hi ha altres que viuen amb un cert neguit, no? També, doncs, aquesta sensació de que aquesta por de que la residència es torna a tancar, no?, a blindar d'alguna manera. Però la realitat és que en aquesta situació tan complicada com la que estem vivint, i penseu que Catalunya en aquests moments està al capdavant d'Europa, de tota Europa, en contagis, malauradament la realitat és així, és responsabilitat de tothom, tothom imposar de la nostra part, diguem-ne, per fer el que creiem que és més important, no per la residència, sinó pel conjunt de la societat, que és protegir la salut emocional i física de les persones més fràgils. En aquests moments, la gent gran amb dependència, que precisament pel seu grau de dependència tenen que viure amb un dispositiu específic que es diu una residència assistida.
Bueno, òbviament, les conseqüències del virus ja vam veure doncs, a l'inici de la pandèmia, com deies, no?, que van ser molt tràgiques. També ho va ser aquest aïllament que ara esteu intentant que no s'hagi de tornar a dur a terme, no?, perquè les conseqüències emocionals pels residents i per la gent gran dependent de no poder veure les seves famílies també era considerable.
Efectivament. Jo crec que això és algo molt important, no? No, les conseqüències de que de manera accidental el virus entri a la residència vol dir que immediatament, per tal de protegir la salut de tota la comunitat que conviu en aquell dispositiu, dels residents i també la dels treballadors, s'han d'iniciar procediments d'aïllament i de sectorialització. Això té un impacte en la línia precisament que dius, no? Un impacte no només d'un punt de vista emocional, sinó també físic. Per tant, el que hem d'aplicar és una actitud preventiva. És aquell vell aforisme que sempre és més important prevenir les coses que intervenir o curar. Ara estem en una situació en la qual tenim l'oportunitat de fer una acció preventiva seriosa per fer que la vida social, que la vida relacional que hi ha a l'interior de les residències es pugui mantindre. I és un tema també de fer una avaluació dels riscos. Si, per exemple, els especialistes, els epidemiòlegs del departament aconsellen amb un criteri científic, amb un criteri epidemiològic, reduir de 3 a 2 persones les visites, això no és un caprici. Això és perquè el que hi ha darrere és un càlcul del nivell de risc epidemiològic que determina que això sigui una mesura que incrementa la seguretat per impedir que pugui haver una penetració accidental del virus al dispositiu.
Això pel que fa a residents i a familiars, però ara et pregunto per l'altra banda, perquè aquí al programa hem parlat amb diversos professionals de la salut al llarg de tot aquest temps que treballen a hospitals, a centres d'atenció primària, i en tots els casos ens han comentat, es repetia una mica el patró, no?, la pressió, l'estrès, les condicions amb les que estan treballant, el cansament amb el que arriben en aquesta cinquena onada, i que suposo que són extensives totes aquestes situacions també a la feina que hi ha a les residències. Com viuen aquesta cinquena onada els treballadors, o com la
falta? És exactament igual. Jo crec que ho has descrit d'una manera molt precisa. Els treballadors estan cansats, estan preocupats. Pensa que, a més, els professionals de les residències van viure l'efecte de la primera onada d'una manera molt més punyent, per dir-ho d'alguna manera, amb un entorn, d'alguna manera, professionalment una mica més desprotegit del que representaven els dispositius assistencials. Per tant, aquí el que tenim és una càrrega molt potent en un context amb el qual, a més, està realment, diguem, molt difícil tenir un adequat número de professionals. Un dels problemes, sabeu, que tenim, diguem-ne, al nostre entorn, no només en el sector residencial, en el sector salut en general, en els hospitals, en els ambulatoris, la manca de professionals d'infermeria. Ens estem quedant ja sense infermeres. Llavors, d'alguna manera, tot això està representant unes càrregues de treball molt importants que fa que, bueno, que la capacitat de resiliència dels professionals estigui esgotant. Si a això li sumem una situació de sectorialització, d'alerta perquè hi ha un brot que obliga a modificar, a intensificar tots els procediments d'atenció d'una manera molt més potent del que es fa en una situació normal, òbviament la pressió que té sobre els professionals és molt important. Aquí s'ha de dir una cosa, i jo crec que tota la societat ha de ser perfectament conscient davant d'aquesta situació que hem viscut i que estem vivint, el paper dels professionals de les residències, dels professionals del sistema sanitari, no només és excel·lent, sobrepassa el nivell de l'excel·lència, perquè la gent està donant literalment el 200% del que poden donar. Si això no fos així, no estaríem en una situació, diguem-ne, tan ben controlada com la que estem en aquest moment, des del punt de vista de donar els serveis quan algú necessita perquè ha malaltit o perquè està en un procés patològic relacionat amb la presència de la Covid. Però, òbviament, això té un sostre i si continuem incrementant l'extensió de la malaltia, el sistema, les costures del sistema començaran a quebrar i no volem que arribem a aquesta situació de cap de les maneres. Per tant, nosaltres, des del punt de vista del col·lectiu de professionals i d'organitzacions, creiem que ara més que mai les mesures preventives és quan més efecte, quan més capacitat d'incidència poden tenir en que l'evolució de la situació vagi en una direcció o en una altra.
I de tot això, un cop passi, després d'això que val la pena remarcar-ho, d'aquest any i mig amb alarma permanent, no?, que han viscut els professionals sanitaris i en concret també els professionals de les residències de gent gran. Toni, hem après alguna cosa? Què quedarà després d'això? Què s'aplicarà a les residències de gent gran en un futur?
Bueno, jo crec que d'alguna manera això obre molts debats, no només al nivell de les residències, obre debats al nivell del conjunt de tota la societat i de tots els sectors d'activitat social, no? Però d'alguna manera jo crec que el que hem après és que no podem donar coses per sentades, que la naturalesa sempre ens sorprèn, que hem d'estar preparats en un món hiperrelacionat en què nous virus i noves, diguem-ne, amenaces d'aquesta naturalesa puguin aparèixer, i que el conjunt de la societat s'ha de dotar de plans de preparació, en aquest cas i en aquest àmbit de discussió que estem tenint, de plans de preparació de pandèmies, en el qual tinguem un manual d'instruccions que ens digui que si algun altre virus en el futur pot tornar a aparèixer o en una situació en la que molts epidemiòlegs apunten a la realitat de que ens mourem d'una situació de pandèmia a una situació endèmica en el qual haurem d'aprendre com viure amb el virus, el qual vol dir que de tant en tant apareixeran brots, apareixeran situacions d'emergència, hem de tenir un pla preventiu i d'acció immediata preparat i no actuar de manera reactiva, que potser és la gran lliçó que en el conjunt de la societat hem d'extreure, que les nostres respostes reactives s'han de transformar en respostes proactives.
Més proactivitat i menys reaccionar davant els imprevistos. Toni Andreu, director d'Estratègia de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, ACRA. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la ciutat. Molts ànims.
Gràcies a vosaltres.